21 anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc Enna Regina Cortés i això és No venim amb manual. Esperam a per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació i criança i centrats en les explicacions dels nostres especialistes. Començarem en primera infància i arribarem avui també a la vida adulta. Així arrencarem amb els nostres primers capítols, on avui parlarem sobre com ensenyar als infants a valorar el que tenen i a tenir en compte les necessitats dels altres dins la família. I seguirem amb la secció de l'especialista, on avui abordarem com se manifesta el trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, a l'edat adulta, i què passa en aquells casos en què no se va detectar durant la infantesa. Com sempre, també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. Estau preparats? Idò, arranca la primera hora de No venim amb manual.
Primers capítols.
En els darrers anys, molts pares i mares han intentat educar d'una manera diferent, donant als seus fills allò que potser ells no varen tenir. Més escolta, més suport, més atenció a les seves necessitats. Al mateix temps, com han comentat altres vegades, han anat apareixent noves maneres d'entendre la criança, molta informació i també molts missatges diferents sobre com educar. I això a vegades ha fet que se puguin malinterpretar alguns conceptes, com s'idea que no s'han de posar límits o que el respecte només ha d'anar dirigit cap als infants. Alguns especialistes també apunten que, en aquest intent de fer-ho millor, s'ha tendit a educar més per rebre que per donar i a posar sempre en el centre de les necessitats en els infants, sense mostrar-los massa que dins la família i en el seu entorn també hi ha altres persones amb les seves necessitats. Per això avui ens volen demanar com podem ensenyar als infants a valorar el que tenen i al mateix temps a tenir en compte les necessitats dels altres dins la família. És un tema complicat, però per parlar-ne avui tenim amb nosaltres en Maribel Martínez, que és mestra i psicòloga especialitzada en criança respectuosa i que acompanya moltes famílies durant la primera infància dels fills. Bon dia, Maribel, com estàs?
Hola, buenos días. Aquí estamos para hablar de este
tema interessant.
Sí.
Idò, anem a començar parlant precisament des de la teva experiència sobre famílies. Mm-hmm. És habitual que avui en dia se posin moltes focus en les necessitats dels infants i que, en canvi, costi més o fins i tot generi certa culpabilitat tenint en compte les necessitats dels adults?
Sí, sí que es bastante habitual, pero tiene sentido, ¿no? Si vemos un poco del tipo de crianza del que venimos, ¿no? Que era un modelo educativo como más autoritario, uh-huh, y donde los niños no pintaban nada. Y había como un poco espacio para su expresión emocional y para sus necesidades, ¿no? Entonces, muchos padres de hoy en día pues hemos querido dar un giro a todo esto para así que darle un lugar al niño, a sus necesidades, para escucharlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Y para fomentar el vínculo. Y todo esto a mí me parece que es muy valioso, ¿no? Y que era muy necesario dar este giro. Yo creo que el problema ha surgido cuando no hemos sabido hacer este proceso de cambio, digamos, ¿no? Y muchas familias lo que se ha hecho ha sido, de alguna forma, darle la vuelta a la tortilla totalmente.
Entonces,
ahora el foco, exacto, ahora el foco es el niño y el adulto muchas veces es el que no pinta nada, ¿no? Queda como en un segundo plano, ¿no? E incluso muchas veces pues se invisibiliza el adulto, porque al final parece que el niño es el centro de la casa y el niño todo gira a su alrededor, ¿no? Y yo creo que ahí, con esta creencia, es de donde surge la culpa que tú comentas, ¿no? Uh-huh. Porque claro, si atiendo mis necesidades, entonces estoy siendo mala madre, porque lo importante es mi hijo, ¿no? ¿Y cómo se me ocurre tener ganas de estar a solas? ¿O de que se vayan un rato y no verlos? ¿Cómo se me ocurre que tengan ganas, que yo tenga ganas de que se vayan a dormir ya? ¿No? Porque todo eso quiere decir que no soy buena madre, ¿no? Y yo creo que es porque esto le hemos dado la vuelta totalmente a la tortilla, en realidad.
Clar, per què és important, però, per ara fer aquest canvi una mica de consciència, que els adults també se tinguin en compte ells mateixos dins la família?
Perquè una família és un sistema, ¿no? En el que todos deberían importar, que todas las personas que forman parte de él, pues deberían tenerse en cuenta. Eso es por, como por definición, ¿no? Que es un sistema. Si los adultos dejamos fuera de este sistema nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestro tiempo, y vivimos pues para trabajar, para la casa, para las necesidades de los niños, pues ¿qué aparece? Pues agotamiento, frustración, a veces hasta resentimiento, te diría, que a veces hasta nuestros hijos nos caen mal, porque es como, a veces es verdad, que es que no puedes con la vida, ¿no? Entonces, claro, nos explotamos más fácilmente, nos cuesta acompañar, nos cuesta conectar, ¿no? Estamos como desbordados. Porque es verdad que es maravilloso criar hijos, pero es muy exigente, muy exigente. Entonces, claro, de alguna forma necesitamos recargarnos, ¿no? Y es importante por eso el podernos dedicar tiempo a nosotros mismos, ¿no? Y tenernos en cuenta. Por eso, en los planes que hagamos, en la planificación que hagamos, en el reparto de tareas, de alguna forma siempre dejar un tiempo, un espacio para todos los participantes, para todos. Para todos los que están en esta familia, ¿no? Igual que ponemos en el calendario, pues que el niño el lunes por la tarde va a inglés, o luego va a judo, o luego no sé qué, o tiene una excursión, ¿vale? Pues también voy a poner, pues cuando yo me voy a ir a andar, cuando yo voy a leer, cuando yo voy a estar sola, cuando yo voy a estar con mi pareja, o lo que sea que vaya a hacer, ¿vale?
No tení yo que no es planning.
Claro que sí. Es que si no lo planifico, ese hueco en el calendario al final no va a estar. No va a estar, ¿no? Nos deja lo de que siempre decimos, que nos dejamos para lo último y al final no llega. Entonces, cuando un adulto se tiene en cuenta y se respeta a sí mismo y no tiene culpa de esto, el mensaje que le está llegando al niño precisamente es que todos somos importantes, que todos tenemos necesidades, ¿no? Cuidarme es importante y además es compatible con cuidar a los demás, porque no hay una dicotomía ahí, ¿no? Lo podemos intentar planificar para que todo el mundo esté cubierto lo máximo posible, ¿no? Entonces, esto de alguna forma sí que le da el mensaje al niño y le genera este aprendizaje de la empatía, del respeto mutuo, ¿no? De conseguir pues una convivencia más equilibrada. Porque además, fíjate, cuando ponemos, por ejemplo, un límite, se me ocurre, desde el autocuidado es mucho mejor, porque desde el autocuidado es yo necesito descansar, más que desde el ya no puedo más, me voy un rato. Claro, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, creo que por todos estos motivos a mí me parece que el autocuidado es fundamental.
Si ara fem una mirada un poc cap al futur, no? Tenint en compte la realitat actual, amb el problema d'accés a l'habitatge, cada vegada és més habitual i probablement ho serà encara més conviure durant bastant de temps amb fills ja adults.
Claro.
Moltes vegades parlam de que tots els valors s'han de treballar des del principi. Clar, com en tu parlant d'aquests primers capítols, des dels inicis, si des de petits tendim a prioritzar sempre les necessitats dels fills, quin efecte pot tenir això en la llarga, en la relació i en la dinàmica familiar, pensant que potser haurem de viure molt de temps amb els nostres fills ja adults?
Pues yo veo aquí dos tipos de efectos, unos que son los que más están relacionados con nosotros, con los adultos, y otros con los niños, ¿no? Yo te diría que el principal efecto de este desequilibrio en los padres es lo que estábamos hablando, el desgaste emocional, el cansancio, la frustración, que se traduce todo este desgaste en conductas, pues con poca paciencia, poca calma, poca presencia, pues que eso para la dinámica familiar no ayuda en absoluto, ¿no? Y luego, en cuanto al efecto a los niños, pues por una parte pueden crecer creyéndose que son más importantes que los demás y tener dificultades para tolerar la frustración, para poder esperar, para saber esperar, para poder posponer sus deseos y llevarlo bien, para reconocer que los demás tienen otras necesidades también, por ejemplo, adaptarse a situaciones en las que ellos no son el foco de atención. Es decir, si yo me siento el rey y que todo gira a mi alrededor y a mi antojo, y no voy a desarrollar ningún tipo de habilidad para resolver situaciones cuando esto no sea así. O sea, es que estamos en realidad haciendo al niño muy vulnerable y generándole dificultades para desenvolverse en el mundo real, ¿no? Pero también hay niños que lo que hacen es imitar nuestro modelo. No es que se sientan el rey, sino que imitan el modelo de comportamiento que le estamos enseñando, que es las necesidades de los demás son más importantes que las mías. Por ejemplo, ese es el modelo, ¿no? Si yo me cuido es que soy egoísta. Y para que me quieran, por ejemplo, para tener un lugar en esta familia, tengo que dejarme para lo último. Claro, esto es un aprendizaje súper peligroso para los niños también, porque volvemos otra vez a estar generándoles pues muchísimas trabas para su desarrollo social, ¿no?, y emocional, ¿no? Yo creo que para que la dinámica familiar funcione, los adultos somos los que tenemos que sostener, orientar y acompañar a los niños, y esto solo se hace cuando desde pequeños estamos dando valor a todos los miembros de la familia.
Molt bé. Quan anem a un tema complicat, anem a tractar d'aprofundir una miqueta més,
sí,
revisant un poquet alguns aspectes que sovint se mencionen per explicar la dificultat de que infants i joves se posin també en la pell dels seus pares. Especialistes comenten que els darrers anys s'ha estès una miqueta la màxima d'intentar que els fills siguin feliços.
Sí.
I això moltes vegades du a evitar-los les preocupacions, no? Mm-hmm. Sobre protegir-los.
Sí.
Amem, com podríem trobar, Maribel, amem si tens la recepta màgica, l'equilibri entre protegir-los i al mateix temps ajudar-los a entendre d'una manera adequada a la seva edat que no tot serà sempre com ells volen i que la vida també té límits i també té dificultats.
Qué buena pregunta.
Venga, te
sí,
toca.
Claro, es como conseguir protegerlos sin sobreprotegerlos.
Això mateix.
Sí. Vale, pues es que mira, en realidad el deseo y el querer que los hijos sean felices es normal. Yo creo que esto es del todo normal. Creo que encontramos el problema cuando interpretamos que la felicidad de nuestro hijo lo asociamos a evitar cualquier malestar, que no es lo mismo. La felicidad o evitar cualquier malestar. Es decir, cuando intentamos evitar cualquier malestar en el niño es cuando lo estamos sobreprotegiendo y es un terreno que es poco educativo y poco realista, ¿no? Porque la vida ya de por sí ya nos está poniendo pues ahí todos sus problemas, ¿no? Entonces, pues las frustraciones, los límites, las dificultades, el tener que esperar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos evitando sistemáticamente que los niños entren en contacto con esto, no les estamos preparando para la vida, pero es que además no solo nos estamos preparando, es que los estamos alejando de la vida y poniéndole dificultades, ¿no? Entonces, para poder encontrar este equilibrio hay que, desde pequeños, ponerle límites. Los niños desde pequeños necesitan los límites, ¿no? Y acompañar el malestar que le supongan estos límites, ¿vale? Yo le pongo un límite, no nos podemos quedar en el parque, pero acompaño esto, ¿no? Para que vean que estamos con ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Acompañando este límite? Pues validando lo que sienten. Yo entiendo que llores porque te quieres quedar más tiempo en el parque. Estoy validando lo que sienten. Nombro el límite, pero nos tenemos que ir porque es la hora de volver a casa. Aplico el límite, nos vamos a casa. Y de alguna forma no intento distraerle, porque en el momento que le estoy distrayendo o le digo que luego en casa nos vamos a casa porque comemos un postre, ya le estoy aliviando el malestar. Entonces, una cosa es acompañar el malestar y otra cosa es evadirlo del malestar. Entonces, bueno, de alguna forma le estamos protegiendo y no sobreprotegiendo cuando él puede experimentar en sus propias carnes, digamos, las dificultades, ¿no? Y que pueda practicar que a veces se le niegan cosas, que eso no tiene nada que ver con que no le quieran. Todo esto pues lo trabajamos desde chiquitos, ¿no? Y que aprenda sobre todo a transitar emociones incómodas. Y creo que hay una frase, me la he traído apuntada, que me encanta, que dice: proteger no es evitar que sientan, sino asegurarnos de que no tengan que gestionar ellos solos lo que aún no están preparados para sostener. Es decir, no es que no sufran, sino que yo te acompaño con todas estas cosas que te intento, te permito que tú puedas experimentar.
Molt, molt interessant. Anem a seguir parlant en el nivell del dia a dia. Moltes famílies, de vegades, precisament en aquest intent d'evitar preocupacions, tendeixen a mantenir els infants al marge de tot el que són problemes, ja sigui quotidians, ja sigui familiars, ja sigui econòmics o laborals, no? Pot ser un pare s'ha quedat a l'atur, que són situacions que realment després afectaran a més a tota la dinàmica familiar. És adequat fer-los partícips d'aquestes situacions? I si és així, com s'ha de fer?
Sí, es un poco el mismo aspecto que el punto de antes, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? La mentalidad de si mi hijo no sufre, lo estoy haciendo bien, entonces lo voy a alejar de todo esto. Es una idea que nace del amor, de querer proteger, pero que consigue pues un poco todo lo contrario. Yo pienso que sí que hay que hacerles partícipes a los niños de los problemas, ¿Por qué? Pues porque los niños son expertos en percibir lo que ocurre en el hogar. Los niños se enteran de todo, ¿no? Aunque no lo entiendan, saben que está pasando algo, ¿no? Y si yo no les explico lo que está pasando, ellos van a llenar ese vacío con sus fantasías, con sus miedos, que a veces esos miedos son mayores que lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, mucho tiempo se ha intentado, pues eso, no preocupar a los niños, y esto ha generado, pues, como mucha inseguridad en los padres, en los niños, que luego cuando crecen, esa inseguridad se lleva adentro, ¿no? Entonces, creo que la postura un poco, no contraria, pero bueno, en la que sí que se les incluye a los niños, que sí que le contamos lo que pasa y les hacemos partícipes del sistema familiar, les estamos dejando formar parte. Esto favorece el desarrollar la empatía, el entender que él puede, de alguna forma, estar enterado de lo que está ocurriendo, aunque no pueda ayudar, porque muchas nos estamos pidiendo ayuda, los que tienen que resolver son los adultos, ¿no? Pero todo esto sí que les ayuda a entender la realidad, ¿no? En el momento que estamos explicándoles nuestras emociones sobre ese problema, nuestro punto de vista, los miedos que tenemos, cómo estamos resolviendo esos conflictos que nos surgen, eso es un aprendizaje maravilloso para los niños, en vez de que estén ahí apartados, ¿no? Cuando son muy chiquitos, por ejemplo, en primera infancia, te diría antes de 6, 7 años, entonces las explicaciones, claro está que tienen que ser muy simples, muy concretas y muy tranquilizadoras, ¿no? Pero les tienen que dar seguridad. Por ejemplo, te diría, pues mamá ahora está un poco preocupada por el trabajo, pero lo estamos solucionando, ¿vale? Tú tranquilo, que los adultos nos encargamos de esto. Pero ya le estamos diciendo qué es lo que pasa, ¿sí? Y luego, pues bueno, pues cuando ya son más mayores, ya sí que les podemos, pues, dar como más información, darles un espacio para que puedan preguntar todo lo que quieran. Y siempre teniendo en cuenta que ellos no tienen que sostener nuestro malestar. Ellos no nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no? Es decir, el explicarles las cosas y hacerles partícipes no significa que les carguemos a ellos con el problema. Sí, que una cosa es decirles, ahora vamos más justos económicamente porque hemos reducido el horario en el trabajo, nos tenemos que apretar un poco el cinturón, y otra cosa es pasarles ello el problema de exigirles de cómo se te ocurre pedirnos que te compremos tal en este momento, ¿vale? Ese tipo de reproches y todo eso como que está fuera de lugar, ¿sí?
D'acord. Ho apuntam i anem a un altre aspecte que també se comenta molt, que és que avui en dia els infants tenen accés a moltes més coses que abans, no? Mm-hmm. No només juguetes, sinó plans d'oci, per exemple, amb els pares, sí, no? Constantment, experiències, no? Que en diuen, sí, que generacions anteriors, moltes més.
Sí.
Però a vegades sembla que no ho valoren, simplement perquè és el que estan acostumats.
Mm-hmm.
Creus que hem de revisar si realment són necessaris tants regals, tants plans especials, tants plans d'oci, tantes experiències?
Yo creo que la reflexión podría centrarse más, no tanto en si son necesarios tantos regalos o si le damos mucho o poco, sino en mirarnos a nosotros. Yo siempre estoy con lo mismo. Mirarnos a nosotros y preguntarnos, ¿qué sentido tiene lo que le estoy dando? ¿Por qué le hago tantos regalos? ¿Por qué le organizo tantos planes a mi hijo? ¿Vale? Porque yo creo que centrarnos en nosotros cambia mucho las respuestas. Porque claro, esto que le estoy dando a mi hijo es porque realmente lo necesita o por inercia. Le doy las cosas por inercia porque no me he parado a pensar en todo esto, ¿no? ¿O por qué le organizo a mi hijo un cumpleaños que parece una boda? ¿Por qué hago esto? ¿No? ¿O le compro esto porque yo no sé gestionar su rabieta? Por ejemplo, en una tienda, o porque ahora se hace así, o porque como los demás lo hacen, pues no quiero que se sienta de menos. Voy a ver qué miedos hay en mí, qué pensamientos, qué creencias con todo esto, ¿no? Entonces, me podría estar preguntando, ¿no? ¿Qué hay de mí en todo esto? Porque quizá lo que ocurre es que yo no lo he tenido y quiero que mi hijo lo tenga, porque no quiero que se aburra, entonces le estoy buscando planes todo el rato, porque yo pienso que aburrirse está mal, ¿no? Que el adulto es el que tiene que estar siendo un animador del niño todo el rato, porque si se aburre, sufre. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. Si se aburre, sufre, ¿no? Por ejemplo, reflexionar verdaderamente sobre cuáles son, qué necesidades tienen los niños. Y también si estoy reemplazando todo este tipo de regalos, de planes, por ejemplo, con tiempo de presencia, con tiempo de escucha. Porque a veces los adultos no sabemos estar con los niños. No sabemos qué hacer con los niños. Entonces es como, vámonos al cine, vámonos a saltar las colchonetas, vamos. No, porque el tiempo de estar en casa, de estar a solas, de estar, no sé, conectar, a veces me supera, a veces no. Entonces, a veces suplimos todo esto. Y todo esto, la única forma en cómo voy a poder plantearme si verdaderamente estoy dando a mi hijo un montón de cosas que no necesita, es partiendo de mí mismo.
I com podem ajudar-los, Maribel, a valorar el que tenen sense recórrer constantment a comparacions? No? Del que nosaltres, jo abans, quan era petit, només tenia... O els altres nins, has vist? Moltes vegades no t'acabes el plat i altres bandes... Sí, tendim molt a fer aquestes comparacions, que no sé si arriba un punt que ja no tenen efecte. Com ho podem fer?
Pues de muchas formas, pero y de forma cotidiana, ¿no? Y dando ejemplo, como siempre, dando ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues poner conciencia en todo lo bonito que tenemos en el día a día, que no nos damos cuenta, ¿no? Que a veces lo vemos como con un matiz de pesadez, pero que podemos darle la vuelta a muchas circunstancias y estar agradecidos, ¿no? De las cosas de, por ejemplo, qué bien tener este ratito en el coche para poner nuestras canciones favoritas, para poder hablar, qué bien. Maravilloso, y ponerle en valor eso, en vez de decir, el camino en el coche todo el rato, cada día, media hora para allá, media hora para acá, bueno, vamos a dar la vuelta porque esto es maravilloso, tener un coche estar todos sanos, que vamos al cole, que estamos pues bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Luego también importante, por ejemplo, el nombrar con ilusión cómo estamos viviendo nosotros la espera. No, porque a veces el esperar les cuesta un montón, entonces voy a decir qué ilusión tengo de que falte pues un mesecito para mi cumpleaños. Voy a vivir esta espera de una forma agradable. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Esto nosotros como modelo, por ejemplo, ¿no? Esto ahora, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, que es que, es que ahora estamos a full ahí con el tema de la alimentación en casa, y es como, ¿por qué no puedo comer sandía todo el año? Porque a veces hay, ¿no? Es como, pues que ahora no es época de sandía, es que ahora no toca. Pues tenemos que esperar ahí 6 meses para poder comer sandía. Esperamos 6 meses. Luego la vamos a disfrutar un montonazo. Pero ahora no compramos sandía, aunque haya, por ejemplo, ¿no? Es una cosa así. Y luego todo el tema de los agradecimientos, ¿no? Que es súper importante. Para mí podemos empezar ahí por las noches con los niños. Gracias porque, yo qué sé, hoy ha hecho sol y hemos podido salir al patio a jugar. ¡Qué bien! Que no ha llovido y me he tenido que quedar en la clase. Ojo, pues esto es para agradecer y para estar contentos.
Valorar.
Exacto, exactamente, ¿no? Y también importante me parece, por ejemplo, la diferencia entre desear y necesitar. Esto también es importante, que desde pequeños es que te gustaría tener esto, ¿no? Pero no lo necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora no lo vamos a comprar, o el argumento que le queramos decir.
Molt bé. Anem a tornar una miqueta a la pregunta inicial que ens plantejàvem, que era, a part de valorar el que tenen, que és que com els podem ajudar a tenir en compte les necessitats dels altres membres de la família. Pares, mares, germans... Però aquí, a punt important, com fer-ho sense caure en emprar la culpa o xantatge emocional, en pla, jo he fet això per tu i tu no has fet res per jo... Com se fa perquè valorin no només el que tenen, com comentaves ara, sinó també les necessitats dels altres, sense cuidant una miqueta el llenguatge de com ho expressam?
Sí, és que és fundamental esto. És que el no generar culpa en los niños, jo sempre digo que... Luego, para quitarse la culpa de encima, hay que hacer terapia de adulto. No, es verdad.
Es que
sí. Entonces, no generar culpa, todas estas frases que tú comentas, es para que nos las revisemos, ¿no? Y que empecemos a no utilizarlas, por ejemplo, hoy con todo lo que he hecho por ti, ¿no? Tampoco hacerles responsables de mis emociones ni de mis reacciones, que era un poco lo que también hemos comentado ya. En el momento que yo me cuido, está bien, genial, decir voy a un ratito a descansar, o los lunes por la tarde yo hago tal cosa, en vez de es que me haces enfadar, es que eres agotador, es que eres... ¿no? Todo al niño, lo hago responsable un poco al niño. Entonces yo creo que la idea es nombrar las necesidades que tenemos todos en el día a día, ¿no? En el día a día, constantemente, ¿no? Por ejemplo, ahora papá necesita que estemos un poquito en silencio porque necesita hablar por teléfono, ¿vale? Es una necesidad. Pues ahora mismo vamos a hacer esto por esta otra persona, ¿sí? no sé, ejemplos, por, no sé, pues pidiéndoles, por ejemplo, favores, también podría ser, ¿no? Pidiendo, pues, en vez de, vemos que es la hora del baño, que se nos está echando encima, pues en vez de cebarnos en el niño y sacar pues todo el cansancio que tenemos acumulado, ver la hora que es, ver este agotamiento, decir, recoge ya, ¿no? Y de esas malas maneras, pues decirle, voy a preparar el bañito, vas recogiendo los juguetes, bueno, pidiendo ayuda, asignando tareas, es una forma en la que ellos ven que todo el mundo hace cosas en casa, que todo el mundo tiene necesidades, que se reparten todas las cosas, que por muy pequeños que sean, ellos pueden hacer cosas por los demás, pueden preparar sorpresas para otra persona. Y es una forma de tener como empatía, colaborar, formar parte de la familia como uno más, con su nivel, pero puede hacer un montón de cosas.
Ja ens has donat moltes idees, Maribel, però hem d'acabar amb uns tips, eh? Ja per concloure. Sobre petites actituds o canvis en el dia a dia, com aquests que ens comentaves, de verbalitzar les necessitats, que puguin ajudar a aconseguir una mica tot el que hem estat comentant fins ara, no? Que és que els infants apreciïn el que tenen i que dins la família se tingui en compte a tothom.
Muy bien. Es que en realidad es que no hacen falta grandes estrategias, ¿no? Es que es como pequeños cambios ahí cotidianos, pero que si son sostenibles en el tiempo, pues que tienen mucho impacto, ¿no? Esto que te comentaba de tener tareas y colaborar en casa, hace que el niño no sea solamente un receptor, ¿no? Que no solo reciba, sino que tenga un papel activo, ¿no? El tema de ponerle límites también es porque estamos, bueno, pues tiene que aprender a que hay cosas que deciden otras personas, ¿no? Los adultos responsables, ¿no? El hecho de que de forma natural tengan que esperar, por ejemplo, pues solamente vemos la tele el fin de semana, por ejemplo, es una norma en casa, bueno, pues hay que esperar a eso, ¿no? Podemos también hablar cómo nos sentimos los demás, ¿no? Que ellos se den cuenta y puedan empezar a desarrollar esa empatía de que los demás también tienen necesidades, de que los demás también tienen sentimientos, de hipotetizar cuando vemos pues unos dibujos o leemos un cuento y cómo se debe sentir este personaje o este protagonista cuando ha pasado esto, ¿no? Ayudarnos unos a otros, el repartir, por ejemplo, digamos, los privilegios de hoy decide tu hermano qué postre tomamos, o hoy decide la película que vemos, o hoy, ¿no? Hoy tú no, tienes que esperar tu turno.
Que no estigui tot centrat en ell, ¿no?
¿No? Es como los demás, pues también. Yo creo que todo esto los niños lo tienen que practicar. Esto no se aprende ni con sermones, ni imponiendo. Es viviendo esta espera, viviendo que hay más gente, viviendo que tiene que respetar unos límites porque es para cuidarle y para el equilibrio entre toda la familia. Porque yo creo que la clave no es dejar de atender al niño, sino en realidad pues incluirnos también a los demás dentro de la familia.
Aquest consell principal, eh? El posam en primer lloc.
Sí.
I de moltes gràcies, Maribel, i t'esperam un altre dissabte per un altre capítol de No venim amb Manuel.
Muy bien, pues aquí estaré.
Tres ràdios, diversió. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
Quan parlam de TDAH, sovint s'associa a la imatge d'un nen mogut o amb dificultats a l'escola. Però més enllà d'aquest estereotip, Què passa quan aquests nins creixen? Com se manifesta el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat a l'edat adulta? I què passa en aquells casos en què no es va detectar durant la infantesa? Avui, per parlar d'aquesta etapa menys visible, ens acompanya en Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears i actual president també de l'associació TDAH Mallorca. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Ja tornem a estar per aquí.
Tornem a estar per aquí.
Molt bé. Anem a fer-te com a primera pregunta per entendre un poquet millor tot. Per començar, quins símptomes ajuden a detectar el TDAH que és infantesa?
Bé, un diagnòstic que ve de símptomes, diguem-ne, claus, que són tres, que tothom, molts ja en coneix, vaja, inatenció, impulsivitat i sobreactivitat motora, excés d'activitat motora. Aquests són els tres principals símptomes que no varien a l'edat adulta des del punt de vista tècnic, vull dir, des del diagnòstic que te farà un psiquiatre o un psicòleg clínic, haurà de mirar aquests símptomes a través d'entrevistes, qüestionaris, etc. No varien, l'únic que passa és que hi ha algunes modificacions perquè els exemples canvien del que és atenció, impulsivitat i també el nombre de símptomes. Són 6 de 9 a 5 infàncies, són 5 de 6 en cada apartat en els cas dels adults. Però pràcticament és el mateix, la part nuclear, vull dir la part central. La part que després és complementari i que a vegades té més importàncies, el que en deim és funcionament executiu. Què vol dir això? El funcionament d'organització de la vida, de control, de planificar, prendre decisions, de controlar les emocions, en fi, això sí que també forma part de l'alteració del TDA, que és molt important, però no és exactament el símptoma central que faria falta per diagnòstic.
D'acord. I doncs, si ara imaginam un adult, no? Perquè moltes vegades tenim aquesta imatge, no? Com un poc aquest estereotip, no? Relacionat amb el TDAH, que nin que se mou, que no se porta bé, que és molt intens. Quines pistes des dia a dia ens podrien fer pensar que un adult pot tenir un TDAH no diagnosticat?
Exacte. Bé, clar, evidentment el TDAH és de neurodesenvolupament, comença de petit, però els símptomes van variant, i evidentment la sobreactivitat d'un nen no la té un adult, això està clar, no?
Aquesta hiperactivitat no és tan visible.
Això va desapareguent, inclús ja a l'adolescència, o a la preadolescència ja desapareix molt. Aviam, un adult amb aquests símptomes seria un adult amb problemes sobretot de un excés o una problemàtica per concentrar-se, per focalitzar-se. Se'n dona compte que quan vol fer determinades feines, tasques, se perd molt i entren moltes idees, molt de pensaments diferents que interfereixen en sa tasca. Aquesta és una sensació molt habitual. Sa sobreactivitat motora canvia per una inquietud, per com un estat d'agitació, com a de nerviosisme, com a de no per estar segur molt de temps, de canviar molta vegada de tasca, d'haver d'estar com a actiu, per dir-ho així, no? Que tu, la millor de fora, no ho veuran exactament com a sobreactivitat, però si veuran una persona que en diuen inquieta, moguda, no? Aquesta és una altra característica. I la tercera, jo crec, més clara, és que això sigui molt interferent en sa vida de sa persona, clar. Prendre decisions molt impulsives, pensar poc i actuar molt i després tenir conseqüències que se podrien preveure que no s'han previst, això genera un malestar general de funcionament, una certa inseguretat, no?, sobre una vida complicada, perquè pareix que tot va malament, però moltes coses, me trobo fort, amb molta energia, però no me surt res mai bé, perquè sempre pareix que m'equivoc amb una cosa, amb una altra, sempre una cosa va malament, no? Aquesta és la sensació, jo crec, d'estar adult.
I com se manifesta la inatenció, per exemple, en el dia a dia d'un adult?
Sobretot, sí, és clar, un infant és més bo de fer, torna allà, perquè evidentment és quan vols que ha de llegir, ha d'estudiar, ha de fer deures.
Clar, té tota la tasca acadèmica.
Un adult és més complicat, però un adult ho veu clarament perquè té moltes activitats també que ha de fer en el dia a dia i normalment té dificultats per organitzar-les. És un tema més de planificació, de dir, jo tinc determinades activitats diàries, des de coses senzilles com anar a comprar spa, perdre la clau del cotxe, o després la feina, que, ai, que havia de fer una cosa per avui i no hi vaig pensar ahir, o que m'ho pensava que m'ho bastaria una hora i no m'ho va bastar una hora i avui no he acabat. És un tema més d'organització i planificació de l'activitat.
I de gestió dels temps, també.
De gestió
també,
dels temps,
no?
Exacte, perquè això requereix, diguem-ne, concentrar-te i focalitzar-te un poc, planificar-te una mica, què tinc que fer demà, quines feines tinc, tant a nivell personal com diari, no necessari grans activitats, però, clar, se te va mesclant tot. El que te falla a nivell diari, diguem, de tasca domèstica, en sa feina professional, en sa relació amb sos altres, arriba a estar per tot, perquè no calcules bé temps, és a dir, és com anar sempre el que en diuen espitat, no?, col·loquialment, i que moltes persones en TDAH tenen aquesta sensació.
Clar, com han dit un parell de vegades, associam les dificultats d'un infant i a l'entorn escolar. Com impacten, per l'experiència que tens tu treballant amb famílies i amb adults amb aquest diagnòstic, com impacten en el dia a dia d'un adult aquestes dificultats a l'àmbit laboral, per exemple?
Sí, és el més benenjant se queixa, no? Perquè és un poc independentment de la professió i això no limita, perquè evidentment ja té idees en totes les professions, inclús les més, no sé què es pot considerar, més de formació més elevada universitària, com altres, no? La sensació sempre és de que no me puc centrar en la feina que he de fer, no? No me surt la feina, me costa molt més esforç que en els altres, no arribo a temps en els terminis, no me sé organitzar bé el que jo crec que durarà una hora dura dues, el que jo crec que me durarà un esforç d'una altra, el que crec que puc fer d'aquella manera no és la manera de fer-ho i he de canviar. És a dir, la sensació és no poder calcular bé o no poder focalitzar bé la necessitat d'una feina que sí que saps fer, que tens coneixements per fer, però que no acabes d'organitzar-te bé per fer. No? I aquest és el punt.
I en les relacions de parella o familiars, quin tipus de dificultats poden aparèixer?
Bueno, bastant.
O d'amistat.
És un poc anecdòtic, però pot ajudar, no? Les persones amb TDA canvien molt més de parella, que no són TDA, no? En quant a separació, en divorcis i això, no? També canvien més de feina, també tenen més risc d'accident petit de cotxe, també, és a dir, tot el que es pot ser un risc, diguem, vida quotidiana, els tenen un poc incrementat, no? Clar, la relació de parella, ja te pots imaginar, un poc les dificultats són del dia a dia, perquè les teves responsabilitats no les fas, te les han de recordar constantment, i sempre és allò de no has pensat a fer, i havies de fer allò, i havies de fer allò, no? I tenen, aquesta sensació se dona moltíssim, com un retrets, que no tenen que ser grans problemes de relació de parella, però ja clar...
Dificulten
la convivència, el dia a dia, no? se van accentuant.
I tenen també dificultats les persones adultes en TDAH en la gestió emocional, tot i ser adults?
Sí, en molt de casos sí, evidentment. Se manté aquesta poca tolerància a la frustració, pues, quan tenen un fracàs, una cosa que no surt bé, pues, afectació de l'autoestima, a vegades un pot d'ira, un pot d'agressivitat també, depenent, sensació de que se senten una mica inferiors en els altres, és allò de no explicar per què a mi no me surt res mai si jo ho proven tot, no? Aquesta sensació de malestar i que, clar, dificulta, això és part del problema per la solució, evidentment, no? Perquè necessites molt treballar per planificar, per organitzar-te, necessites un punt de tranquil·litat, un punt d'organització i de control emocional. Si aquest control del pes o tens dificultat per mantenir-ho, si a la primera que no surt bé ja te sents malament, ja te desconnectes, evidentment ja no això és molt, molt difícil de manejar.
Clar, estan parlant de persones adultes amb TDAH sense un diagnòstic, perquè si el TDAH se detecta a la infància, pot ser que la vida adulta, els símptomes o totes aquestes característiques que comentava siguin menys evidents perquè la persona, a més, ha desenvolupat estratègies per regular-les?
Sí, totalment. El TDAH ben tractat és un trastorn que permet una adaptació molt bona en els contextos i s'envien. No prediu cap tipus de problema. El que passa és que és un tractament llarg, clar, cronificat, hem de perdre aquesta idea, no? Que moltes vegades és multiprofessional, és a dir, en un cas de TDA que en deien tipus combinat, a dir, tots els símptomes aquests centrals, més aquests complementaris, pot ser una mica com òrbit, un trastorn d'aprenentatge o de conducta, etc. Moltes vegades intervenció farmacològica, psicològica, educativa, fa falta, i fa falta tenir-la mantinguda en els temps. Però en un bon context i un bon pla d'intervenció, un percentatge elevat, jo diria, més de la meitat de persones amb TDAH funcionen bé i en aquesta vida hi poden funcionar bé. Això sí, és un tractament una mica llarg i una mica costós. Aquesta és la qüestió.
Com han dit, tu treballes habitualment amb lots, amb famílies. És freqüent que els adults comencin a sospitar del seu propi diagnòstic quan el reben els seus fills?
100%. No. Sí, en molts dels casos que els primers, sobretot, que van avaluar eren tots pares de nins, que després del diagnòstic que ells havien d'emplenar les entrevistes, les escales, anaven mirant les proves, anaven escoltant les nostres explicacions i la reflexió era ui, però si jo era així quan era petit, no? I ara segueix que hi ha problemes diversos, no? Els primers que vàrem tenir eren pràcticament tots pares, ara ja no, ara ja venen molt d'adults, ja pot ser un compte, pues, creuen que tenen aquest problema, s'ha tornat també a fer molt visible. Però inicialment, sí, evidentment és un trastorn molt genètic, eh? Vull dir que doncs, tots els de neurodesenvolupament ho són, però en aquest cas doncs un 70% de la sintomatologia pot venir de causa genètica i, per tant, és bastant habitual, evidentment, que un dels pares pugui tenir aquest problema.
Els experts en TDAH subratlleu que històricament s'ha diagnosticat menys a les dones perquè també les escales estaven fetes fixant-se en població masculina. Quines diferències hi sol haver entre el perfil d'una dona i d'un home en TDAH?
Sí, és totalment vera, com vaig començar a estudiar això, inclús en el passat segle, la majoria d'escales no tenien una diferenciació per sexe i la majoria d'estudis, les mostres eren sempre noves, mirant els estudis publicats, allò de participants, i el 90% eren nins, no hi havia nines, no? Uh-huh. Però les nines hi són, i tenen allà la situació. Per què no hi havia nines o per què? Això ha millorat ara, però encara hi ha la diferència. Jo crec que la diferència està i en què el trastorn s'expressa de manera relativament diferent. En el cas dels nins és molt més externalitzat, és a dir, és més fàcil que hi hagi problemes, conductes problema, que se vegi més fàcil de sobreactivitat motora, que és molt més evident en un nin, no? I en canvi, el nin està com més interioritzat. És més un problema d'inatenció, de focalització, és més un problema d'aprenentatge, un problema d'una nina que se la vol, en diríem, mandrosa, com a, amb poques ganes de fer, però que no estan interferint en la vida familiar o escolar. Per tant, costa més definir que té un problema, no? I aleshores això ha perpetuat que moltes nines no acabassin realment anant a consulta o fossin preocupants comparativament amb els nins. En els adults passa un pot similar. El trastorn és molt més com òrbit en problemes externalitzants, tipus conductes addictives, addicció a jocs, problemes de conflictes socials. En adults és molt més. En canvi, en dones és molt més vinculat a problemes emocionals, ansietat, depressió, baixa autoestima. Tornem a estar un poc en aquesta circumstància.
És una inquietud interna, no? Com comentaves
exactament,
abans.
Exactament, l'inquietud interna és molt més clara. I això fa que la consulta sempre arriba més a consultes. Problemes que de fora, diguem, que surten cap a de fora, que van interioritzats.
Els darrers anys, a més, han aparegut noves hipòtesis sobre la possibilitat que es té d'iniciar a l'edat adulta. Te volen demanar que em penses al respecte. Pot aparèixer un TDAH per primera vegada en una persona adulta?
Sí, és un tema polèmic, ha sortit alguns investigadors inclús rellevants proposant això. Jo, la veritat, som una mica escèptic i crec que la majoria encara ho som. La idea és que és diferent que un TDAH de petit, infant i adolescent fins i tot, en els símptomes s'hagi pogut passar desapercebut, això és més bo de fer. Per què? Perquè com que és molt sensible, s'amplifica o decrementa en els símptomes en funció de context, en un context molt adequat, ha tingut molt bon suport educatiu, molt bona relació familiar, no sé, ha tingut també opcions d'ajudes extraescolars, no? Professors, no sé, ha tingut
un tipus... Les pròpies capacitats
de l'infant, no? Evidentment, que pugui tenir les capacitats. Tot això ha fet que en un bon infant o juvenil també este món està més controlat. Altres prenen decisions per tu, els teus pares, els educadors, etc. En canvi, a l'edat adulta, llavors et trobes un sotrac, te trobes enfront d'una paret. Ja depèn de tu, tu has de prendre decisions, t'has de valer per tu mateix, tu funciones ja d'una manera més autònoma, i aquí les teves dificultats que abans havien quedat molt emmascarades se fan evidents. Jo crec que en molts de casos és aquest el problema.
I t'han de fer una altra pregunta. Actual, quin paper poden jugar les pantalles, també, en què progressivament tothom tingui més dificultats d'atenció, de concentració, també menys paciència, són més impulsius? Clar, són símptomes que recorden en el TDAH.
Exactament, sí. Les pantalles, com sempre crec que hi ha un acord, no són causa, però són vinculació, són mediadors, són amplificació dels problemes, no? I si pensam en això... Hi ha una metàfora del cervell. El cervell no és un múscul, no ho és, però pot funcionar com un múscul. És un òrgan que és molt plàstic i molt adaptatiu. Per tant, això vol dir que el que entrenes és el que reforça i el que no entrenes és el que debilita. Aleshores, això pot canviar. Si tu entrenes un cervell que sempre funciona amb activitat de canvis ràpids d'estímuls, multitasca, recompensa immediata i funciona d'aquesta manera, quan tu aquest cervell el vols seure i dir, pues ara farem una hora de lectura en silenci, aquest cervell no respon bé, això no està entrenat per
ja
això.
Ja no poden ni mirar una pel·lícula sense
no
el mòbil.
No poden ni mirar, exactament. Però això és el que està passant, no? Que entrenem el cervell per una manera de funcionar i enfortim aquesta manera de funcionar i després, quan volen canviar, no arriba. Per això un de les claus de, per mi és aquest canvi, aquesta dificultat de canviar, per exemple, un molt típic. Un nen diu a casa seva, deixa'm jugar mitja hora en la videoconsola i després me pots estudiar. Me pots estar a tope, clar. Sense un període de descans, això no existeix. Està una hora amb un cervell superactivat, super
estimulat
100%, i després s'ha de posar a obrir un llibre en calma durant mitja hora. És impossible. Igual que per anar a dormir, ja se diu, no? Si tu estàs, tot estem fent un scrolling infinit, cerquem, mirant vídeos on van passant, i després tanques el mòbil i dius, ara m'he de dormir, i després dius, no puc dormir.
No puc.
És que normal, el cervell està en un altre sistema, no s'adapta.
Complicat. Anem a la part de l'abordatge, de forma breu. Com s'aborda el TDAH en adults? Sobretot, és interessant saber si hi ha diferències respecte del tractament que reben els infants o si és essencialment el mateix.
La base és la mateixa, per tant, podem resumir així. Hi ha una part psicoeducativa que és fonamental, entendre el trastorn, entendre què està passant. Si és necessària la part farmacològica, pràcticament els fàrmacs són els mateixos. I la intervenció psicològica sí que varia una mica més, perquè, evidentment, també infants està més basada en formació de pares i educadors, i que ja són adults. Hi ha dues grans bandes, una intervenció més cognitiva-conductual, aprendre a reflexionar sobre les teves decisions, a controlar les teves emocions, i una part molt més pràctica, que jo trobo que és més molt important, que pareix senzilla, però que és clau, que és aprendre a organitzar la teva vida. Mm. Aprendre a manejar agendes, aprendre a rutinitzar, aprendre a marcar aquest descans, el que dèiem, aquestes activitats molt
aquestes
ben marcades.
Aquestes funcions executives.
Que és una cosa relativament senzilla quan ho expliques, però que a ells costa moltíssim fer.
Com se pot processar aquest diagnòstic a l'edat adulta per entendre'l millor un mateix, no? Per tenir les teves tàctiques, les teves estratègies, aquest autoconeixement necessari, però sense que acabem explicant o justificant qualsevol manera d'actuar.
Aquesta és molt bona pregunta i més ho hem vist moltes vegades. És a dir, quan una persona adulta rep el diagnòstic, comença a pensar ja, bueno, pues, això és una explicació de tot el que jo faig, i quan la gent me critica o jo he tingut problemes és perquè tenc això, tenc una dificultat, no? Clar, el TDA, que és vera que no és una excusa, és una explicació dels problemes, però, clar, explicar no eximeix de millorar. Jo això ho voldria deixar molt clar, és a dir, que tu tinguis aquella dificultat que és una manera diferent de funcionar a nivell de processar informació, a nivell de respondre, de control impulsiu, que això ho tens, no justifica que no treballis per millorar-ho. Jo crec que aquesta és la clau, no? És a dir, un TDAH no pot ser una cosa com dir, ah, tenc això, doncs mira, que la gent s'adapti a mi, no?, per entendre'ns, no? Evidentment, t'hem d'ajudar, però tu tens una part on pots millorar molt d'aquests aspectes sense haver de canviar de personalitat o que canvis que molta gent penses que no seré jo. Sí, seràs tu, però simplement has de fer un canvi, has de prendre unes habilitats que te permetin també ajustar-te a el que és el funcionament diari.
Molt bé, idò. Anem a la darrera pregunta, que té a veure una miqueta també amb aquest diagnòstic, no? Avui en dia molta gent s'autodiagnostica també a través de les xarxes, ho hem comentat altres vegades, i fins i tot a vegades alguns trastorns s'arriben a convertir en una moda. Ja per concloure, per què és important tenir un diagnòstic fiable i quins mites, concretament sobre el TDAH adult, s'haurien de deixar enrere?
Bueno, sobretot jo crec que la diagnòstica és fonamental i això tots ho veiem, no? Fan fast scrolling en qualsevol xarxa social, t'apareixen pitja aquí per altres capacitats, per TDA, per no sé què i tal, això és claríssim, no? Això fa que moltíssima gent es assumeix que contestant quatre preguntes o quatre ítems ja tenc el diagnòstic i ja amb això ja puc anar pel món o ja se presenten en altres vegades a consulta amb aquest resultat. Això no té res que veure amb un diagnòstic psicopatològic. Això, un diagnòstic més complex, necessites analitzar símptomes, inici, el que les controles, factors de distribució de manteniment, si van en relació amb altres, que va primer, que va després. Això és una feina bastant més densa i bastant més complicada. Per tant, el punt 1 és no autodiagnosticar-se i no pensar que fent quatre qüestionaris tindràs. I després, el que me comentaves era...
Mites sobre que s'han de deixar enrere.
Sí, bueno, el primer mite, jo crec que en principi és pensar que... Hi ha dos, jo crec, en dos sentits, i molt breument. El primer és llevar d'importància, que és una altra de les qüestions que hi ha, és veure que aquesta idea que és explicatiu de molt de problemes de funcionament de la persona, no? Aleshores, pensar que una persona en TDAH, evidentment, hi ha moltes coses que no és que vulguis, que no pot, que no arriba a temps, això ho hem d'assumir, per tant, el primer és no llevar d'importància en el trastorn, com a vegades també se fa, quan diuen, ah, tothom és TDAH, que tot es justifica. No, hi ha gent que ho és i té aquest problema. I a l'altra banda de l'espol, a l'altra part de la moneda, és no pensar que tot el que me passa és perquè tenc TDAH. És a dir, tenc TDAH i, per tant, ja m'ho heu d'adaptar tot, m'ho heu de fer tot, tens no sé què, no. No, tens TDAH, tens una dificultat, però això no impedeix pràcticament res en aquesta vida. És a dir, amb més esforç, amb més entrenament, amb més ajuda sí que l'has de menester, però no te pots limitar a pensar que això ja m'eximeix de qualsevol altre esforç.
Molt bé, doncs, evitar els extrems. Mateu, tema molt interessant, i ja ho saps, esperant que tornis un altre dissabte aquí a No Venim amb Manuel.
Moltes gràcies.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I després dels temes tan interessants que han fet avui amb els especialistes, arribant ja en el final de la primera hora de programa, amb un recull d'iniciatives avui vinculades amb propostes educatives, inclusives i dirigides a famílies. Començant parlant dels tallers per famílies que oferirà el 15 de maig l'associació TDH Menorca, l'escola de Pere Casanovas. Ens ho explica Anna Sastre, secretària de l'associació.
SAFA de Pere Casanovas es va posar en contacte amb la nostra associació TDH Menorca per poder treure aquest taller de sensibilització del TDH que està impartint a Jessica Caules del Centre Arrels, el treny de l'aula i el donam en format per les famílies. Per tant, tenim aquest espai obert dia 15 de maig, de 5 a 7. És un espai gratuït i que vos esperam a tots. Moltes gràcies.
Continuem ara parlant de la trobada virtual amb famílies d'estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. Ens explica en què consistirà Miquel Amorós, coordinador tècnic de l'Oficina d'Orientació i Transició a la Universitat de les Illes Balears.
Des de l'Oficina del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat organitzem el proper dia 8 de juny a les 7:00 PM una trobada virtual amb les famílies d'estudiants de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior, on donarem a conèixer l'oferta de graus de l'UIB com també els procediments d'accés i admissió a la universitat. També explicarem els programes de mobilitat, a més de donar a conèixer els recursos i els serveis que els futurs estudiants tindran a la seva disposició. Trobareu tota la informació al web seras.uib.cat.
També per segon de batxillerat, en aquest cas pels estudiants, hi ha una xerrada aquest mes sobre com afrontar els nervis de les proves d'accés a la universitat.
Bon dia, som en José Luis Ortego, psicopedagog de l'Oficina Universitària de Suport de la Universitat de les Illes Balears. Volia convidar a l'alumnat que s'està preparant per les proves d'accés a la universitat a una sessió que farem el proper 19 de maig al Centre Universitari de Calvià per preparar aquests 3 dies de proves, sobretot per tractar tècniques i estratègies d'afrontament dels exàmens i com controlar els nervis d'aquests dies. Us convido a tots i a totes a venir a participar amb nosaltres d'aquestes 2 horetes, segur que aprendreu alguna tècnica que us ajudarà a treure un bon profit d'aquests dies.
I ara continuem amb propostes relacionades amb l'esport. Començant parlant de curses solidàries. Ens ho conta Neva García, presidenta de l'associació Asperger Balears.
Bon dia. Diumenge, dia 3 de maig, ens fan una cursa solidària. El club de muntanya de Soia i la cursa Vall de Soia han pensat en nosaltres. I també dia 5 de maig, que cau en dimarts, a Vilafranca també al matí ens fan una cursa solidària. I diumenge dia 3 és també molt important perquè anirem amb els al·lots que faran de voluntaris per també els ajudar a millorar les habilitats socials. I si qualque al·lot també m'ho vol venir a ajudar, t'està més que convidat i així serà un dematí inclusiu de voluntariat. A les 8 del matí hem de ser a la plaça de la Constitució i res, i estem contents i gràcies per fer difusió.
Aquest mes també hi haurà una activitat de jocs esportius en família. Escoltant com ens informen a Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Aranya peluda, mocadoret, circuit esportiu, expressió corporal, relaxació... De tot això i més podreu gaudir el proper dimecres 6 de maig a les 5:30 als Jocs Esportius en Família de la Fundació Sant Joan de Déu i l'Espai Comunitari Intercultural. Us podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es.
I acabam aquestes recomanacions més de caràcter esportiu amb una de les recomanacions que ens fan arribar directament als infants.
Jo sóc na Clàudia, tinc 10 anys i recomano el ball, ja que t'ajuda molt a fer un equip i a no tenir vergonya. I jo recomano que abans de fer, en veritat, qualque deport o qualque cosa, quitar-te la vergonya i tenir una vida sana, perquè és molt important.
Gràcies, Clàudia, i gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual, amb continguts lúdics i molta participació infantil.